Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Els 4 dies de reflexió que s'ha agafat Pedro Sánchez per decidir si continua o no com a president del govern espanyol arran de la denúncia presentada contra la seva dona enfanguen les hores prèvies a l'inici de la campanya electoral a Catalunya. Aquesta mitjanit comença la cursa electoral per decidir qui serà el nou inquilí del Palau de la Generalitat, però el sorprenent anunci que feia ahir Sánchez un enèssim cop d'efecte dels que ens ja estem acostumats ha provocat que els discursos d'avui vagin tots en aquest sentit. Tant el PSOE com el PSC han sortit en tromba a defensar el president espanyol i li demanen que continuïn al càrrec. També el defensen tímidament, això sí, els partits que donen suport al govern espanyol, entre ells Esquerra Republicana.
No nos puede doblar el pulso la jauría extremista con mentiras, con bulos y con patrañas para intimidarnos.
Un acto de absoluta sinceridad, honestidad, abriendo su corazón al conjunto de los ciudadanos.
Desde mi punto de vista no tiene sentido una cuestión de confianza porque el problema no deriva de una crisis con los socios de la investidura.
Mentrestant, l'ala més dura de la dreta espanyola, amb PP i Vox d'abanderats, tillen el president espanyol de ploramiques i denuncien el seu victimisme. El Partit Popular considera que tot plegat és una estratègia política del líder socialista. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Mentrestant, Manos Limpias, que és qui ha denunciat la parella de Sánchez, admet ara aquest matí que la querella es podria basar en informacions falses.
Sí, en un comunicat expliquen que quan van veure que s'anaven publicant aquestes informacions sobre Begoña Gómez i la fiscalia no actuava d'ofici, van decidir posar en coneixement del jutjat totes aquestes informacions. Manos Limpias diu que si no són certes seran els mitjans que les van publicar els qui han d'assumir aquesta falsedat. Però si són certes, entenen que la causa judicial haurà de seguir el seu curs. La fiscalia ja ha demanat arxivar la denúncia perquè no hi veu cap indici de delicte.
I el líder de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, lamenta l'actitud que està tenint Pedro Sánchez, de qui acusa de no assumir les seves responsabilitats i assegura que acabarà caient.
El president del gobierno de España no puede dimitir como quien se va de puente porque no le dan suficientemente la razón. El presidente del gobierno de España no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade. Ser presidente es algo más serio.
Pedro Sánchez, per tant, amb el retir reflexiu d'aquests dies que no participarà com tenia previst a l'obertura de campanya del PSC a Catalunya, una campanya que començarà, com dèiem, aquesta mitjanit, precisament amb els socialistes disparats a totes les enquestes. Segons el baròmetre del CIS, conegut ara fa una estona, Salvador Illa guanyaria les eleccions catalanes i aconseguiria entre 39 o 40 diputats.
Unes enquestes, això sí, que es van fer entre l'11 i el 22 d'abril, abans de saber, per tant, res sobre la decisió de Pedro Sánchez. L'estudi també diu que Illa és el candidat preferit dels catalans per ser president de la Generalitat. El CIS també preveu una batalla molt oberta entre Esquerra i Junts per aquesta segona posició.
Avui desgranarem d'aquí una estona tot el que ha dit aquest baròmetre del CIS. Política a banda, crit d'alerta de l'Organització Mundial de la Salut davant del consum que fan els adolescents dels cigarrets electrònics i dels vapejadors. El seu consum ja supera el del tabac tradicional.
Un informe de l'OMS avisa que un 32% dels menors de 15 anys d'Europa, el Canadà i l'Àsia Central han fumat alguna vegada un vaper i afegeixen que un 20% reconeix haver-ne consumit en el darrer mes. A banda d'això, també alerten del consum d'alcohol. 2 de cada 10 nois i noies de 15 anys reconeixen haver-se emborratxat alguna vegada.
I en els esports?
Creiem en l'estabilitat del club. Això és un projecte que jo ara he vist que no està acabat, que l'hem de continuar, estem treballant bé.
A l'entrenador del Barça, Xavi Hernández es fa enrere i continua una temporada més a la banqueta.
El tècnic blaugrana diu que continua perquè la junta del club li ha transmès tota la seva confiança i els jugadors també li han mostrat la seva complicitat. Creu que el projecte encara pot guanyar títols, tot i que aquesta temporada acabarà en blanc.
Mentrestant, el govern espanyol intervé la Federació Espanyola de Futbol.
Ho ha decidit el Consell Superior d'Esports, que ha destituït Pedro Rocha i ha nomenat una comissió gestora que s'encarregarà de comandar la federació fins a unes noves eleccions que no s'esperen fins després dels Jocs Olímpics de París d'aquest estiu.
Tot això està passant en un dia on ens han donat les notes i on, per tant, us hem d'agrair als 10.000 oients que feu confiança a Ràdio Estel cada dia. Les dades d'audiència que ha publicat avui l'Estudi General de Mitjans diuen que aquesta emissora manté la seva audiència i que 9.000 persones segueixen habitualment la programació matinal, mentre que la resta de franges horàries tenen una mitjana d'oients de 3.000 diaris. Gràcies, per tant, a tots. De seguida entrem en matèria, però abans, actualització d'aquest canvi de temps que s'apropa. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les temperatures avui han pujat les mínimes, però en canvi les màximes queden un pèl més curtes, i és que els núvols estan guanyant terreny i aquesta tarda esperem precipitacions, sobretot a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, però també a punts de la Catalunya interior i comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona. Independentment, cap al vespre també creixeran algunes nuvolades a les comarques del sud més importants, que poden arribar també a donar ruixats i alguna tronada. La previsió per demà ens indica un matí variable, però insegur, perquè sobretot a partir de mig matí, migdia, els núvols tornen a créixer amb facilitat a les comarques del Terç Nord i al llarg de la tarda arribarien també a punts de la Catalunya interior, prelitoral de Barcelona i també de Girona. Precipitacions que aniran acompanyades també de tempestes, especialment cap a les comarques del nord-est. Algun ruixat també es pot escapar a les comarques del sud, per tant, demà el risc de ruixats afecta pràcticament tot el país. De cara al cap de setmana es mantindria aquest temps insegur, inestable i amb temperatures, tot i pujar demà, inferiors a les normals per l'època de l'any.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:05. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sergi Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Aquesta mitjanit arrenca la campanya electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya, que s'han de celebrar el dia 12 de maig, amb l'absència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que finalment no serà l'acte d'inici del PSC a Sabadell, després que hi anul·lés la seva agenda pública durant 5 dies per reflexionar sobre si havia de seguir, sobre si ha de seguir en el càrrec o no. Tot plegat després que l'organització ultradretana Manos Limpias denunciés la seva dona, Begoña Gómez, per tràfic d'influència. Judit Caselles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Però atenció, perquè avui Manos Limpias ha admès que la seva denúncia podria estar basada en informacions falses.
En un comunicat, l'associació explica que la seva denúncia està basada en les notícies que van publicar alguns mitjans de comunicació i que ara haurà de ser el jutge qui haurà de decidir si les informacions són certes o no. Així doncs, el líder de Manos Limpias, Miguel Bernat, deixa la porta oberta al fet que el cas quedi en no res.
Justament aquest migdia la Fiscalia ja ha demanat arxivar aquesta causa contra Begoña Gómez perquè no hi veuen indicis de delicte. A l'espera de com avancen els fets, però els ministres del govern de Pedro Sánchez tanquen files amb ell i li mostren el seu suport perquè continuï en el càrrec si així ho desitja.
Diferents pesos pesants del seu executiu, com el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i la vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, s'han posicionat al costat de Sánchez i s'han mostrat convençuts que el procés judicial contra Begoña Gómez acabarà en no res, ho han dit a Radio Cable i a la SER.
A mí me parece que el proceso de reflexión del presidente pues debería terminar con una decisión de ser claros. No nos puede doblar el pulso la jauría extremista con mentiras, con bulos y con patrañas para intimidarnos.
Un acto de absoluta sinceridad, honestidad, abriendo su corazón al conjunto de los ciudadanos y transmitiendo la verdad, lo que él siente, cómo se encuentra y por qué se hace estas preguntas después de tantos años, no ya meses, sino años en los que la resistencia del presidente ha sido muy clara, muy evidente.
Per altra banda, en un esmorzar al Nova Economia Fòrum, el candidat del PSC a les eleccions al Parlament, Salvador Illa, ha cridat els socialistes a la resistència i ha dit que respecta el parèntesi del president del govern espanyol.
Un cas que ha de retruc ha sacsejat també el taulell polític a Catalunya, just quan està a punt de començar, com dèiem, la campanya electoral. El PSC diu que fa costat al president espanyol i que això no li impedeix continuar endavant amb els seus actes de campanya, mentre que Junts i Esquerra asseguren que entenen perfectament el desgast que suposen els atacs de la dreta i l'ultradreta, perquè ells també ho han viscut.
Sí, davant la possibilitat que Pedro Sánchez decideixi sotmetre's a una qüestió de confiança, el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, apunta que pot comptar amb el suport dels republicans. Preguntar per aquesta qüestió als passadissos de la Cambra Baixa, Rufián ha dit que tanca files amb el president del govern espanyol.
Nunca vamos a dar alas al... ni vamos a jugar con él. Nosotros no le podemos dar la razón a una plataforma que en su momento denuncia los lunis porque fomentaba la homosexualidad infantil. Estamos hablando de esta gente, ¿eh? Manos limpias.
Mentre que el president del govern de la Generalitat, Pere Aragonès, diu que no tindria sentit que Sánchez se sotmetés a una qüestió de confiança perquè no hi ha cap crisi amb els socis d'investidura.
Desde mi punto de vista no tiene sentido una cuestión de confianza porque el problema no deriva de una crisis con los socios de la investidura.
Tot i que no ho vegi necessari, Aragonès fa costat a Sánchez i això aplana la possibilitat que efectivament Esquerra acabi votant a favor que el president espanyol continuï al càrrec. El vot que no estaria tan clar és el de Junts, tot i que podria ser també favorable. Ahir l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, precisament va instar Sánchez a sotmetre-s'hi, dient que és el moment de ser ferms davant de Madrid i les seves crisis interminables perquè el que està en joc, diu, és el futur polític de Catalunya.
A tot això, el president del Partit Popular, líder de l'oposició de Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, considera que el president espanyol està seguint una estratègia electoral i judicial per defensar-se i aprofitar-ho per intimidar jutges i també periodistes.
També considera que el seu objectiu és mobilitzar la gent per compassió, perquè no té arguments per defensar la seva gestió política. En una compareixença d'urgència des de la seu del Partit Popular, amb un to molt dur, Feijóo ha dit que Sánchez està actuant de forma irresponsable i amb deixadesa de funcions. Tot i això, creu que si se't somet a una qüestió de confiança, la superarà gràcies a Junts i Esquerra.
Podrá incluso superar una moción de confianza si se lo propone, porque el independentismo tiene ante sí el negocio que siempre ha soñado. Pero que sepa que al final se hundirá. Se hundirá y que lo hará en solitario.
Les declaracions de Feijóo tenen lloc després que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hagi dit que Pedro Sánchez s'està fent la víctima i que està fent xantatge emocional.
Sobre aquests fets n'ha parlat també aquest matí a Ràdio Estel el politòleg Jesús Palomar en una entrevista al programa La Caravana d'aquesta emissora. Creu que si Sánchez volgués dimitir de debò, no ho hauria anunciat.
Si una persona vol plegar, plega, no anuncia, no fa un anunci, diguem, no? M'estic pensant si plegaré. Que si un vol dimitir, o creu que ha de dimitir, o perquè la seva dona les estiguin investigant, sinó perquè ell considera que s'han superat uns límits, doncs ell anuncia, fa una roda de premsa, o fins i tot aquesta carta hagués estat estrictament de dimissió i de convocatòria d'eleccions, perquè ens entenguem, no?
En tot cas, Palomar explica que l'anunci de Sánchez no sorprèn, sinó que entra dins del perfil i la trajectòria del president espanyol.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Gràcies, Judit. I com és tradicional, si aquesta mitjanit comença la campanya, fa poca estona que el CIS ha publicat la seva enquesta preelectoral. El Centre d'Estudis del Govern espanyol dona la victòria al PSC, que aconseguiria 39 o 40 diputats. Més oberta és la batalla per segona plaça, Júlia, que es disputen Esquerra i Junts.
Sí, segons el CIS, els republicans s'imposarien a Carles Puigdemont en vots. Esquerra n'obtindria entre el 17,7 i el 19,5%, mentre que Junts tindria una forquilla d'entre el 16 i el 18,1% de les paperetes. En canvi, Junts aconseguiria de 28 a 30 diputats, mentre que la llista de Pere Aragonès es quedaria en 27 o 28 escons. Així doncs, tant Junts com Esquerra perdrien diputats. Una baixada d'entre 7 i 10 escons, segons la banda de la forquilla, que es tingui en compte.
Una majoria, per tant, que fa totalment impossible la majoria independentista. Aquí cal sumar-hi el retrocés que pateix també la CUP, que aconseguiria entre 5 i 7 diputats.
Si s'agafa la banda alta de la forquilla que dona l'enquesta del CIS, els partits independentistes sumarien com a màxim 65 diputats a 3. Per tant, d'aquesta majoria absoluta sí que sumaria un pacte entre PSC i Junts, que no necessitaria més socis per governar. També tindrien majoria un tripartit que unís el PSC, Esquerra i els Comuns. El partit de Yolanda Díaz quedaria en sisena posició i aconseguiria entre 7 i 8 diputats.
En aquest baròmetre del CIS també repunta el Partit Popular, que amb Alejandro Fernández de cap de llista pujaria fins a la quarta posició al Parlament. Gràcies a la desaparició de Ciutadans, els populars aconseguirien entre 13 i 14 diputats.
I per darrere se situaria a Vox, que perdria 2 o 3 diputats i es quedaria amb 8 o 9 escons. El CIS també contempla la possible entrada al Parlament del Partit Xenòfob, Aliança Catalana, liderat per Sílvia Orriols, li dona entre 0 i 2 diputats.
Però una enquesta això sí que s'ha d'agafar amb pinces, perquè les 8.900 entrevistes es van fer entre l'11 i el 22 d'abril, abans, per tant, que Pedro Sánchez decidís aturar la seva activitat pública. A més, un de cada 3 catalans diu que decidirà el seu vot durant l'última setmana de campanya.
I el 14% triaran quina papereta posen a l'urna durant la jornada de reflexió, fins i tot el mateix dia de les eleccions. La meitat dels catalans tenen poc o cap interès en aquestes eleccions. Per 2 de cada 3, els temes més importants a l'hora d'anar a votar són els temes propis de Catalunya, i per 6 de cada 10 encastats, el més important a l'hora de decidir el seu vot és el partit, molt per davant del 25% que es fixen en el seu candidat.
I un últim apunt encara sobre aquestes dades que recull l'enquesta del CIS, perquè el 30% dels catalans consideren que Esquerra Republicana ha fet una bona o molt bona gestió al capdavant de la Generalitat.
La llei d'amnistia, un dels grans acords d'aquesta legislatura, té, de fet, un gran suport. Gairebé 4 de cada 10 catalans pensa que ha servit per millorar la convivència a Catalunya. Finalment, la independència continua sent el principal problema dels ciutadans, així ho diuen un 20% dels encastats.
I per cert, que ara que parlàvem de possibles pactes, un últim apunt encara encara abans d'aquesta campanya, perquè hores abans de començar-la, Esquerra, els Comuns i la CUP han signat un document que els compromet a no pactar i allunyar-se de l'extrema dreta, específicament parlant de Vox i d'Aliança Catalana.
Amb aquest document, les tres formacions mostren la seva preocupació pel creixement de l'ultradreta i demanen fer-hi front de manera unitària i urgent. Per això, el text els compromet a no tractar amb Vox, ni tampoc amb Aliança Catalana, ni donar-los suport.
Dues i 14 minuts, més qüestions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona més marge als clients per reclamar als bancs el retorn de les despeses de la hipoteca, unes despeses que al moment de contractar aquesta hipoteca el banc va carregar als clients quan hauria d'haver estat l'entitat financera qui se'n fes càrrec. Recordem que en una sentència de principis d'aquest mateix any la justícia europea ja va tombar el termini actual per reclamar les despeses, tal com marca el Codi Civil Català, que és de 10 anys des del pagament de l'última factura de la hipoteca.
Ara, en dues sentències publicades aquest dijous, la justícia europea defensa que el període de prescripció ha de començar quan es declara abusiva una clàusula. Per tant, el Tribunal sosté que no es pot tenir en compte les sentències del Tribunal Suprem que van declarar per primera vegada que clàusules com la de contractes que eren abusius com a punt de partida per calcular el termini de prescripció per a tots els clients afectats. El Tribunal considera que no se'ls pot exigir que estiguin al dia de les sentències del Suprem, ja que això permetria als bancs quedar-se amb les quantitats indegudament adquirides.
A la pràctica això vol dir, per tant, doncs, que es dona molt més marge per reclamar aquestes despeses abusives i li posa les coses molt més difícils als bancs per rebutjar les reclamacions com havien anat fent en les darreres setmanes. Alerta també de l'Organització Mundial de la Salut, ho dèiem al començar, per com ha crescut el consum de cigarrets electrònics de vapor entre la població jove. El seu consum, de fet, ja supera el del tabac i un 32% dels menors de 15 anys d'Europa, Canadà i l'Àsia Central n'han fumat alguna vegada i afegeixen que un 20% reconeix haver-los consumit en el darrer mes.
En el seu darrer informe conegut avui, l'OMS apunta que aquest canvi de tendència requereix intervencions específiques per combatre el que ja és una nova preocupació per la salut pública. En aquest sentit, proposa regular la publicitat d'aquests productes en videojocs, programes d'entreteniments i altres continguts també destinats als joves a través de plataformes multimèdia. Ara fa 15 dies, de fet, en aquest mateix informatiu, el doctor Esteve Fernández, expert en tabaquisme, alertava dels perills de consumir tots aquests productes.
Té efectes cardiovasculars importants, associat amb diferents malalties cardiovasculars. Hem detectat en aquests vapors que hi ha també elements que són cancerígens, alguns que ja estan presents en el fum del tabac i altres que són nous, dels quals, a més, no tenim molt clar quina serà la seva implicació, com són alguns metalls pesants.
I malgrat la popularitat creixent d'aquests cigarrets electrònics, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre els adolescents. Segons l'estudi de l'OMS, un de cada 10 joves s'ha emborratxat almenys dues vegades al llarg de la seva vida. Les dades són encara més alarmants si s'agafa les xifres de joves a partir dels 15 anys, ja que dos de cada 10 reconeixen haver experimentat l'embriaguesa.
I ja que parlem dels més joves d'aquesta societat, la pressió social és la clau a l'hora de comprar un mòbil als fills adolescents. Així ho reconeix una enquesta impulsada per la plataforma Adolescència Lliure de Mòbil, que diu que gairebé 9 de cada 10 famílies estarien disposades a signar un pacte social per endarrerir el moment en què compren un mòbil per als seus fills. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda, les dades són evidents. 6 de cada 10 famílies que tenen fills a la primària diuen que no volen donar-li un mòbil als seus fills fins que tinguin 16 anys, però un 82% dels que tenen fills estudiant a l'institut reconeixen que els hi han donat quan han fet 12 anys o fins i tot abans. I els autors de l'enquesta remarquen que hi ha una contradicció entre el desig de les famílies que volen endarrerir el màxim al moment en què els seus fills tenen el primer smartphone i la pressió social que pateixen i que els acaba fent claudicar. Una situació que repeteix amb l'accés a la xarxa social. Tot i que 7 de cada 10 famílies pensen que els seus fills no haurien d'entrar a WhatsApp, Instagram o TikTok fins que els nanos tinguessin 16 anys, la meitat reconeixen que els menors estan en aquestes xarxes abans dels 12. I aquí és on entra el factor de la pressió social, perquè tot i que la meitat de les famílies afirmen que el primer motiu per comprar un mòbil als seus fills és que van sols pel carrer i els pares els volen tenir localitzables, un terç també reconeix que els hi donen un smartphone perquè no volen que el seu fill sigui l'únic que no en té. Per això, la plataforma reclama un ampli pacte social per reduir aquesta pressió i endarrerir el moment en què els adolescents catalans tenen el seu primer mòbil i estan exposats a tot el que representen.
Gràcies, Pau. Més coses. Demà els treballadors de les presons catalanes fan vaga i per això el Departament de Treball ha decretat avui uns serveis mínims del 50% entre el personal de l'àmbit de rehabilitació i treballaran també els mateixos empleats que un dia festiu en el servei interior.
La vaga la convoquen diversos sindicats per demà i també per divendres 11 de maig, coincidint amb la campanya electoral catalana i arran també de la mort d'una treballadora assassinada per un pres el mes passat. Els sindicats continuen demanant la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i també del secretari de Mesures Penals, Amant Calderó. Per cert, que el sindicat CESIF s'ha desmarcat de la vaga i assegura que l'acció de protesta es va anunciar inicialment, juntament amb altres mesures, quan hi havia encara unitat sindical. Una unitat sindical que consideren que no hi ha ara mateix.
I atenció si heu rebut un missatge del vostre ajuntament informant sobre un problema en el pagament d'impostos perquè podria tractar-se d'una estafa. Els Mossos d'Esquadra alerten d'aquesta nova estafa que fan els lladres que ja han patit alguns ciutadans de Sant Sadurní d'Anoia.
Sí, truquen o envien un WhatsApp als veïns assegurant que hi ha un problema, com deies, en el pagament de l'impost d'escombraries o en el rebut de l'IBI. Per solucionar-ho, demanen el pagament mitjançant una transferència bancària per evitar recàrrecs posteriors. Un dels consistoris afectats és el de Sant Sadurní d'Anoia. A través de les seves xarxes socials recorden que l'Ajuntament i l'organisme de gestió tributària no utilitzen mai aquests canals per reclamar rebuts pendents als seus veïns.
Així que alerta. També dos operatius contra el tràfic de drogues, una a Barcelona i l'altra a Figueres, han acabat amb la intervenció de 850 quilos d'haixís. És el primer cas, l'agència tributària va intervenir tres enviaments de paquets cap a Itàlia amb estufes industrials que amagaven aquesta droga a l'interior. Això va permetre detenir quatre persones, interceptar 430 quilos més, un revòlver, dos pistoles i 34.000 euros en efectiu.
I per altra banda, el servei de duanes va aturar un camió a Figueres que transportava 380 quilos d'haixís distribuïts en 10 paquets dins d'un compartiment amagat. Els 5 detinguts ja han passat a disposició judicial i 4 d'ells, de fet, ja són a la presó.
I paral·lelament, la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut ja 3 homes relacionats amb diversos robatoris en domicilis de l'Horta de Lleida. Els homes van ser enxampats mentre es desplaçaven en una furgoneta on hi van trobar diverses eines per cometre aquests assalts.
La policia creu que almenys haurien entrat en una casa on el propietari els va veure i que anaven encaputxats. La detenció va tenir lloc a la partida de Marimon i la policia local va comptar amb la col·laboració dels Mossos després que fossin alertats d'un intent de robatori en aquesta zona. A la furgoneta registrada, els agents van trobar una cisalla, un martell, tenalles, guants, llanternes i altre material que podria ser utilitzat per cometre tots aquests robatoris. Aquestes detencions són les primeres que es fan relacionades amb els robatoris que hi ha hagut a l'Horta de Lleida al llarg d'aquest primer trimestre de l'any.
I abans dels esports, permeteu-nos parlar una estona de nosaltres. Ràdio Estel, ho dèiem abans, manté la seva audiència i assoleix els 10.000 oients de mitjana de dilluns a divendres, segons les dades de l'Estudi General de Mitjans que s'han publicat avui dijous.
L'EGM diu que 9.000 persones segueixen habitualment la programació matinal d'aquesta emissora, mentre que la resta de franges horàries tenen una mitjana d'uns 3.000 oients diaris. A banda, Ràdio Estel té una audiència de 1.500 persones més que de mitjana cada dia segueixen la nostra programació a través de l'emissió per internet i també per l'aplicació del mòbil.
Així que, doncs, és de justícia agrair-vos a tots un dia més la confiança que ens feu dia rere dia en aquesta emissora. Ara sí, 2:22 als esports.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I comencem avui amb aquest gir de guió inesperat que ha viscut el Barça les últimes hores. Xavi Hernández seguirà sent l'entrenador del primer equip de futbol, almenys fins al juny del 2025, que és quan acaba el seu contracte actual. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. L'acord s'ha escenificat aquest migdia en un acte conjunt entre l'entrenador i el president Joan Laporta. Xavi Hernández ha explicat que ha canviat d'opinió perquè nota que té una confiança molt gran de tota la directiva i de l'àrea esportiva i perquè els jugadors li han mostrat la seva complicitat i està confiat que el projecte ha començat ara fa 2 temporades, encara té recorregut.
Penso pel club, penso el millor pel club, així ho vaig entendre el mes de gener, que el millor era decidir marxar per un canvi de rumb. La dinàmica va estar positiva durant 3 mesos i a partir d'aquí doncs ens vam sentar amb el president i en 2-3 minuts ens vam entendre perfectament. Per tant, ell és tant o més barcelonista que jo i el que intentem és el bé del soci, el bé del club.
De la seva banda, el president Laporta també està confiat en que aquest projecte de Xavi pot guanyar més títols.
L'equip que tenim, que és un equip que ja et dic, s'està consolidant amb gent molt jove, que a més doncs, va combinat amb gent amb certa experiència, home, necessita d'aquesta estabilitat. I el Xavi, a part de donar estabilitat, el que continuï l'entrenador, perquè estem encara a la meitat, jo diria, del projecte, com bé dius tu, necessiten d'una referència i el Xavi pels nostres joves és una referència.
Encara en futbol, el Girona ens han saltat avui totes les alarmes en l'entrenament d'aquest matí, quan dos jugadors han patit una forta topada i han hagut d'anar cap a l'hospital.
Es tracta de Juanpe i de Jan Couto. Segons ha explicat l'entrenador Michel Sánchez en roda de premsa, tots dos han xocat de cap, per la qual cosa s'ha decidit immediatament el seu trasllat per sotmetre'ls a un profund examen clínic que descarti qualsevol lesió. A l'espera de conèixer els resultats d'aquests exàmens i de l'evolució dels dos jugadors, el tècnic s'ha mostrat pessimista sobre la seva participació en el partit de Lliga d'aquest cap de setmana contra Les Palmes.
Mentrestant, el Consell Superior d'Esports ha intervingut avui la Federació Espanyola de Futbol després dels escàndols de presumpta corrupció que han sortit a la llum en els darrers mesos dins del màxim organisme del futbol espanyol.
La reunió del Consell Superior d'Esports ha suspès a Pedro Rocha i la comissió gestora de la federació. Així doncs, el Consell ha nomenat una comissió que s'encarregarà de dirigir la federació fins que es facin noves eleccions després dels Jocs Olímpics del mes de juliol.
I en bàsquet, partit clau demà pel Barça, si no vol tenir mig peu fora d'Europa.
L'equip de Grimau ha caigut aquest dimecres en el primer partit contra l'Olympiacos per un ajustat 75-77 i perd també el factor pista. Per tant, la derrota obliga el Barça a guanyar demà i també almenys un partit a la pista de l'equip grec si no vol veure com s'esvaeixen les opcions de ser la final fora europea. Roger Grimau, entrenador del Barça.
Crec que hem pagat i hem anat arrossegant tot el partit a un mal inici, una mala primera part. Hem concedit punts fàcils a Olympiacos, tant a nivell de tirs lliures com ens han fet, crec que 8 o punts de contraatac a la primera part, sense poder-ho parar bé, no hem estat còmodes.
El proper partit es juga demà a les 9 de la nit, també al Palau.
I a la Lliga Femenina de Primera Divisió Espanyola, avui comencen els quarts de final per decidir-ne el campió, juguen l'Uni Girona i el Jairis.
L'equip murcià pot donar guerra al conjunt gironí, ja que només ha perdut 4 dels últims 15 enfrontaments i ha aconseguit també triomfs de nivell contra equips com el València Bàsquet o el mateix Girona. Mentre que el Jairis ha anat de menys a més aquesta temporada, les catalanes han perdut intensitat les darreres setmanes després de caure a la Copa de la Reina als quarts de final i també a les semifinals de l'Eurocup contra el Besiktas. Els altres enfrontaments d'anada de quarts de final seran Perfumeries Avenides Baxi Ferrol, València Bàsquet Euskotren i Casa de Montsaragossa Estudiant.
I en tenis, Rafa Nadal s'estrena avui mateix al Masters 1000 de Madrid contra Darwin Blanch, un torneig que el manacorí afronta amb certs dubtes sobre el seu estat físic.
Nadal està il·lusionat per competir a Madrid, però no creu que hi arribi al 100%, ja que els entrenaments de la setmana no han anat tan bé com li haurien agradat. A més, també ha fet aquesta reflexió sobre Roland Garros, el seu torneig predilecte, que comença d'aquí un mes, i ha posat en dubte la seva participació a París.
No sé lo que va a pasar en las siguientes 3 semanas, yo voy a estar peleando y haciendo las cosas que creo que tenga que hacer para poder intentar jugar París, y si se puede, se puede, y si no se puede, pues no se puede. No voy a jugar, de verdad, no voy a jugar París si como estoy hoy.
D'altra banda, Carlos Alcaraz debutarà a Madrid previsiblement demà contra Shevchenko, número 59 del rànquing ATP. Recordem que el murcià defensa títol a la capital espanyola.
I en plan esportiu, el Barça d'handbol disputa aquesta nit partit transcendental. És el primer partit de l'eliminatòria de quarts de final de la Champions i que juga, atenció, contra el PSG.
Els blaugranes visiten París per enfrontar-se a un dels grans equips de l'handbol europeu. Tot i això, només un dels dos podrà arribar a la final a 4 de Colònia. Els catalans arriben a la capital francesa ja com a campions de la Lliga i sense haver jugat els vuitens de final de la Champions, ja que la seva bona actuació a la fase de grups els va permetre saltar-se una ronda. Per la seva banda, el PSG va acabar la fase de grups com a tercer classificat del grup A i ha accedit a quarts després de desfer-se de Wisla-Plock a vuitens. El jugador francès del Barça, Dicamem, ha explicat com afronta l'equip aquesta eliminatòria.
Conoces a los compañeros enfrente y es divertido, pero al final en el campo tienes 60 minutos que no somos amigos, nos vamos a dar de hostias seguramente. Y esa es la parte del juego y al final pues nos chocaremos las manos y nos volveremos a ver en el paró.
El tècnic blaugrana Carlos Ortega ja té a disposició a Hampus Guan i compta amb tots els seus efectius, excepte els lesionats de llarga durada Jaime Gallego i Domen Macuc.
I acabarem amb un últim punt pur esportiu. En hoquei patins, Eloi Cervera ha renovat el seu contracte també amb el Barça fins al juny del 2027.
Així doncs, el jove d'Igualada vestirà la samarreta blaugrana 3 temporades més. Als seus 18 anys, encara en edat júnior, Eloi Cervera disposarà de fitxa del primer equip, amb el que ja ha disputat 36 partits. El seu debut oficial va ser a la Supercopa, on per cert va repartir 2 assistències de gol.
Estel Migdia.
I obrim l'aparador cultural d'avui a les plataformes digitals. Avui a Prime Video arriba la segona temporada de la sèrie de terror Ellos, el miedo. Una miniserie ambientada l'any 1991 a Los Angeles.
Una inspectora d'homicidi rep el cas de l'assassinat d'una mare d'acollida. La protagonista vol trobar el culpable, però alguna cosa s'apoderarà d'ella i també de la seva família.
I també mirem el que passa a Netflix. Demà divendres s'estrena el caso Asunta.
Seguramente en unas horas la tendrán de vuelta en casa.
Que no, es que mi hija no es así. Tienen que encontrarla.
Miniserie protagonitzada per Candela Peña, Tristán Ulloa, Javier Gutiérrez, María León y Carlos Blanco.
La ficció aborda l'assassinat d'Assumpta Basterra, un dels casos més mediàtics de l'Espanya el 2013. Abans, avui mateix, s'estrena la primera temporada del thriller fantàstic Los Detectives Muertos, que narra la història de dos adolescents que després de morir esdevenen fantasmes i investiguen grans misteris. Vas a aparèixer com un...
I avui acabarem amb aquesta cançó dels Catarres que han publicat avui Començar a viure. És el seu últim senzill i la primera cançó que publiquen després del disc que van crear per celebrar els seus 10 anys de carrera. Amb això acabem. Tornarem demà divendres al punt de les dues. Que vagi bé, bona tarda.